Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Bona tarda. Avui i demà l'atenció està clarament posada a Brussel·les, on tots els caps d'estat i de govern es reuneixen en un nou Consell Europeu, el 26è, des de que va començar la crisi. Aquesta vegada el tema és evident, el rescat d'Espanya, perquè si bé no es preveu que es toqui públicament, sí que es dona per sentat que se'n parlarà i que fins i tot es pot arribar a algun acord sobre la possibilitat de compra de bons espanyols per part del Banc Central Europeu, fet que alleugeria la forta pressió dels mercats sobre Espanya. Aquesta perspectiva, sumada a la trobada entre Mariano Rajoy i Angela Merkel d'ahir amb motiu del Congrés del Partit Popular Europeu, han ajudat a l'èxit de la col·locació de 4.600 milions de bons espanyols, superant la previsió de demanda i amb un interès inferior a la darrera emissió. En aquesta línia, Moody's ha mantingut la seva nota de qualificació sobre Espanya per sobre del bo escombraria. La prima de risc es manté per primera vegada des d'abril per sota dels 380 punts i els mercats segueixen en un petit oasi de calma. Això sí, a l'espera que algun dia pròxim Madrid es decideixi i demani els diners del rescat. Un rescat que es veu necessari, que s'intueix que seria acceptat per part d'Alemanya, però que a la vegada pot ser excessivament dolorós en condicions. El que es pot deduir clarament dels darrers passos presos pels magnataris europeus és que en mals moments més val unir esforços i que la crisi ha deixat de ser un problema de Grècia, Portugal, Irlanda o Espanya per ser una qüestió de l'estat europeu, una crisi de l'euro. En aquest sentit, el Consell Europeu d'aquests dies serà clau per plantejar dos camins indispensables en la crisi actual, la Unió Bancària i la Unió Fiscal. Si bé Alemanya, el país més fort actualment, es mostra més interessada en donar suport prioritari a la Unió Fiscal i d'aquesta manera poder controlar els pressupostos dels diferents estats membres, països més necessitats, com França o Espanya, entre d'altres, veu imperiosa l'aprovació d'una unió bancària que atorgui tot el poder de control bancari sobre el Banc Central Europeu i que injecti liquiditat o, si més no, un fons de garantia que afluixi pressió als mercats. Sense cap mena de dubte, ambdós factors són fonamentals per tal de caminar cap a una Unió Europea més forta i estable i fins i tot poder començar a parlar d'una unió política i social real. A tots aquests càntics europeistes i de recerca de la Unió contrasta l'ambient de tensió que es viu a casa nostra amb les eleccions sobre la taula i una vaga general convocada pels principals sindicats pel proper 14 de novembre. Aquesta, entre d'altres notícies, és l'actualitat econòmica que ens inquieta aquests dies i que comentarem avui amb els nostres contertulians. Però abans tractarem en l'entrevista en profunditat un tema de fons que amb la tempesta social i econòmica sembla que hagi pres un segon terme d'interès, però que és rellevant per entendre cap a on va l'entramat de les entitats financeres del futur. Parlem amb Carles Sudrià, catedràtic d'Història Econòmica sobre les caixes d'estalvi. Escoltem ara l'editorial del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
La pràctica desaparició de les caixes d'estalvi en el nostre país, almenys en el format d'actuació en què s'ha desenvolupat fins ara, és una tragèdia per la nostra societat. La seva conversió en societats anònimes per accions és un exemple clar de pèrdua de capital social, ja que van néixer per a fomentar els valors de la previsió, evitar l'exclusió financera de les classes populars menys afavorides i, a la vegada, per poder desenvolupar una important aplicació dels resultats a l'obra social. D'altra banda, la forçosa integració en diversos grups, sense cap consideració de coherència de l'entitat resultant, trenca totalment la seva adhesió a un territori concret, amb la conseqüent pèrdua de la seva identitat i personalitat. Històricament, la liberalització del sistema financer amb l'equiparació de l'operativa entre bancs i caixes va introduir els precedents d'una bona pèrdua de personalitat de les caixes d'estalvi. La diversitat operativa i la llibertat d'expansió van portar a l'obertura indiscriminada d'oficines a tot el territori espanyol i així es van trencar els elements bàsics que les distingia i les identificava amb la seva tradició i amb els seus clients. A més, la regulació dels seus òrgans de govern, amb l'establiment de la triple representativitat a través d'impostos, d'entitats fundadores o autonòmiques i dels seus empleats, ha generat un difícil equilibri en alguns casos, en especial per la influència política, han estat un factor desestabilitzador de les mateixes. Amb la desaparició de 9 de les 10 caixes d'estalvi existents a Catalunya, hem de lamentar una sensible i important pèrdua del sector financer català i, en especial, de la pèrdua d'un model que, en bona part, s'havia manifestat eficaç des del punt de vista social. La reconversió feta a batzegades i moltes vegades en forma contradictòria, tot forçant les fusions per sobre de qualsevol racionalitat, segurament portarà diverses caixes catalanes a una pèrdua total de la seva identitat. I el que realment trobarem a faltar serà el poder disposar d'unes entitats pròximes amb un fort arrelament local, ara regides per uns criteris aliens a la seva tradició i inserides en uns conglomerats bancaris que segur seran insensibles al que havia estat l'actuació financera de les caixes d'estalvi fins fa ben poc. Però realment, el més penós serà la pèrdua de l'obra social, doncs amb els nous esquemes serà difícil, per no dir impossible, la seva continuïtat, i amb la desaparició d'aquesta senya d'identitat de les caixes d'estalvi, es crea un buit molt important amb la pèrdua sensible dels efectes positius que aquesta tenia sobre la vida social i cultural de Catalunya. Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Doctor, my eyes have seen the years. Slow parade of fears without crying. Now I want to understand. I have done all that I could to see the evil and the good without hiding. You must help me if you can. Doctor, my eyes, tell me what is wrong. Was I unwise?
Doncs tenim amb nosaltres el senyor Carles Sodrià, catedràtic d'Història Econòmica i autor de diferents publicacions sobre la història de les caixes a casa nostra. Bona tarda, senyor Sodrià.
Bona tarda.
Les caixes ha estat un episodi llarg que han participat de la nostra història social, cultural, política, inclús econòmica, des de fa més d'un segle, i que el seu acabament, d'alguna manera, ha estat ràpid i silenciat, no?
I contundent.
I contundent, exacte.
Sí, i trist, i precipitat, probablement, no? Per les circumstàncies de la crisi, per també, suposo, si anéssim a mirar, doncs, interessos que també hi han acompanyat, per errors comesos per uns i altres, probablement. En qualsevol cas, el que és evident és que una trajectòria històrica de més d'un segle, doncs, s'ha acabat de manera abrupta i sense deixar, diguéssim, a més, cap referència que sobrevisqui d'alguna manera del que s'ha fet fins ara, o ben poca, no?
Justifica el fet de que les caixes potser en el seu moment prenguessin una direcció, doncs, excessivament liberal o excessivament arriscada, que ha fet, doncs, que amb la crisi tot plegat es desencadenés. Justifica això, el fet de la seva desaparició? O pot ser que en un futur ens puguem trobar el renaixement de les caixes?
Això sí que ho dubto. El de justifica és molt elàstic, no? Si ho mirem des d'un punt de vista estrictament financer, doncs, i pensem que les caixes eren només entitats financeres i res més, doncs possiblement, doncs, hi haurien arguments a favor de que, doncs, entitats que tenien, doncs, que havien arribat a un cert desequilibri dels seus comptes, doncs podien ser liquidades, diguéssim, no? Llei en mà, d'una manera o altra, no? Però el problema és que les caixes no eren només entitats financeres i, sobretot, hi ha un problema molt més important, que és aquest, no? Que és qui és, de qui són les caixes, no? Llavors, diguéssim, si un banc de propietat privada, doncs, efectivament, va malament, està mal gestionat i, finalment, doncs, els propietats responsables, doncs, decideixen liquidar-lo, doncs, tots pensarem, doncs, que és una cosa adequada i que si els accionistes no han vetllat, doncs, perquè això es gestioni d'una manera raonable, doncs també tindran que assumir les seves pèrdues, no? Però és que les caixes no eren de cap capitalista. Si eren d'algú, eren de generacions i generacions de persones que havien confiat. El seu capital no era un capital que hagués posat ningú. Era un capital que havien tret, doncs, els estalvis de molta gent gestionats durant moltes dècades, i per tant, diguéssim, no es podia tractar, o crec jo que no s'hauria d'haver tractat les caixes com si fossin entitats financeres privades, per entendre en sentit estricte del terme, no? Perquè els perjudicats no eren uns capitalistes que haguessin fet una inversió arriscada, eren milions de famílies que simplement havien confiat els seus estalvis a entitats que tenien, que pensaven que tenien, doncs, la història i el pes i la gestió adequada perquè els hi preservessin, no?
En un capítol d'un programa d'humor de la televisió catalana, nacional catalana, es deia que les caixes són els bancs que d'alguna manera tenen sentiments, o d'alguna manera fan veure que tenen sentiments. Com van néixer les caixes?
Les caixes van néixer, no sé si massa sentiments tampoc, eh? Les caixes són el resultat o són una resposta als desequilibris que va generar la primera industrialització en el conjunt dels països europeus. O sigui, els sistemes de solidaritat social anteriors a la industrialització, quan la població vivia bàsicament d'activitats agràries i vivia dispersa, doncs estaven articulades d'una altra manera. Les esglésies jugaven un paper molt important, les parròquies, les solidaritats de poble, etc, etc, no? Quan la gent es mou cap a les fàbriques, cap a les ciutats, etc, una part important d'aquests mecanismes de solidaritat que ajudaven a atenuar i que no fos, doncs, les crisis recurrents que hi havia en el sistema econòmic, doncs no funcionen a la ciutat. La gent està amuntegada, aquelles solidaritats de poble, doncs, ja no són actives, etc. Apareixen naturalment moviments de solidaritat obrera que vindran acabant sent sindicats i acabaran, doncs, jugant una mica aquest paper. Però, diguéssim, una part de la reacció dels dirigents burgesos en aquell moment és pensar en altres alternatives que poguessin facilitar el benestar dels treballadors sense que tampoc això impliqués una intervenció de l'Estat, no? Llavors vam pensar, això és d'origen bàsicament britànic, els liberals britànics, Bentham en especial, però també d'altres, doncs que es havia de trobar un mecanisme que permetés als treballadors, diguéssim, que estalviar per si mateixos per fer front a les eventualitats de la vida, no? Com a conseqüència d'això, doncs, les caixes d'estalvis venien a ser aquest tipus d'institucions, no? S'oferien a la classe treballadora com un mecanisme per estimular l'estalvi i que aquest estalvi havia de servir, doncs, per fer front a les dificultats quan, doncs, la vellesa o les malalties afectessin a la seva activitat.
És a dir, que era més per promoure l'estalvi que no pas per financiar activitats.
No, naturalment, era per promoure l'estalvi. De fet, les caixes britàniques, per exemple, des de bon començament van invertir tot el que rebien dels seus dipositants en bonus públics, en deute pública, no? Allà que la deute pública es pagava. El problema és que en els països europeus i en especial a Espanya, com que la deute pública no es pagava, doncs no s'hi podia invertir gran cosa, no? Però vull dir, no estaven pensats per invertir res. Estaven pensats bàsicament per oferir mecanismes de, diguéssim, autosuport en els estalviadors. Aquesta era la idea, no? I promocionar la idea de que els treballadors havien de procurar per si mateixos, doncs, de reservar una part dels diners que guanyaven, que ben pocs eren, naturalment, doncs, per fer front a les eventualitats que poguessin passar.
I en aquest segle, gairebé segle i mig, que ens separa d'aquest naixement, com s'han arribat a convertir en les megaentitats que fins fa poc teníem?
Bé, jo crec que en el cas espanyol, aquí sí que hi hauria una diferenciació molt important segons països, no? Com deia, Anglaterra, per exemple, han continuat sent entitats, doncs, de caràcter, diguéssim, gairebé administratiu, per entendre'ns, no? Alemanya té una altra característica, s'han regionalitzat i tenen una altra funció, etc, etc. Itàlia han desaparegut abans que Espanya, d'una manera semblant. Llavors, aquí, per poder respondre això, hem de baixar a nivell espanyol, jo crec, no? A nivell espanyol, les caixes van jugar aquest paper que li estàvem dient ara, generalment a les ciutats de caràcter industrial, al conjunt d'Espanya, i això va ser una forma d'actuar que va prevaldre fins al començament del segle XX. Al començament del segle XX, i en part per la funció que va començar a tenir la Caixa de Pensions, que va innovar, que es crea el 1904 i s'obre el 1905, que va innovar en aquest àmbit de manera molt radical, canvia de manera bastant significativa l'acció de les caixes, la forma en què es desenvolupen les seves activitats. La Caixa de Pensions, quan es crea el 1904 i sobretot quan es posa en funcionament el 1905, té una voluntat de professionalització. O sigui, el que era un tipus d'entitats quasi benèfiques en quant a la seva gestió, la idea de la Caixa és crear una entitat professional amb treballadors i amb funcionaris, per entendre'ns, no?, que gestionin de manera tècnicament adequada doncs, els recursos que se'ls hi posen a la mà, etc. I això implica una visió completament diferent de la Fes de Bones Vigent. Només cal dir que la majoria de les caixes, fins a començaments del segle XX, obrien un dia a la setmana, generalment el dissabte i el diumenge.
Que era quan els obrers podien anar.
Exactament, no? Que hi havia límits a la imposició de diners, o sigui, límits per dalt. O sigui, si donaves amb més de X pessetes,
no podia ser.
Perquè estava pensat per gent, diguéssim, que de poques disponibilitats, no? Etcètera. No? La preocupació de la inversió era bàsicament trobar maneres segures de que, doncs, col·locar aquells diners, etcètera.
Res de bons...
Res de cap
especulació.
Llavors, clar, quan entra la Caixa de Pensions és completament diferent. No? La Caixa de Pensions primer es planteja una àrea d'actuació molt més àmplia que les caixes que existien, és d'àmbit regional, o comptant també les Balears, doncs és bon començament. Vol tenir moltes sucursals, vol captar tant diner com sigui possible, passa de les llibretes, primer són llibretes, però després hi haurà comptes corrents, etc, abans que ningú. Per tant, no té cap mena de... No es mira amb si mateixa cap mena de restricció en quant quins clients té. Naturalment que està dirigit a la classe treballadora també, però no només. Llavors, té una perspectiva molt més interclassista, és un altre tipus de visió del tema. Llavors, clar, quan la Caixa de Pensions, en el cas català, quan la Caixa de Pensions comença a tenir presència en el conjunt del territori, d'alguna manera pressiona indirectament a les altres caixes de fer el mateix. És clar, no és possible que continuïn treballant un dia a la setmana quan al costat, diguéssim, se posa una oficina a la Caixa de Pensions, cobra cada dia, que té un director professional, que té uns empleats, que coneix tothom. Etcètera, no? Que t'ofereix diverses possibilitats de gestionar els teus diners, etc. Llavors, aquí hi ha un procés de modernització bastant ràpid que es fa doncs, entre els anys 10 i els anys 20, per entendre, del segle X al segle XX, i que canvia bastant el panorama, sobretot a Catalunya, però també per extensió a la resta d'Espanya, i que fa que les caixes passin de ser entitats benèfiques i comencin a ser realment entitats financeres, diguéssim, no? Lo qual no vol dir abandonar les seves perspectives d'estar dirigides a l'economia familiar, a no dedicar-se, diguéssim, al servei de l'empresa, que no faran en aquest període pràcticament res, en aquest sentit, però sí ampliar, diguéssim, la manera de gestionar el que són els estalvis de les famílies i de les persones, incloent-hi els crèdits hipotecaris, etc. No? Començar a crear també, a pensar també que amb els diners que tenen dipositats poden fer altres coses, diguéssim, que no només buscar la seguretat, no? Sinó també, doncs, per exemple, doncs, facilitar el finançament d'obres públiques, dels governs locals, de l'accés a l'habitatge, construir per si mateixes també habitatge per llogar, etc. No? Tenir una visió molt més dinàmica del que es podia fer amb aquests diners que el que s'havia tingut fins al segle XX.
És una mica una restricció que s'autoimposaven i que en aquest sentit la Caixa de Pensions no va tenir. Exacte. I va deixar aspirar una mica més.
Justament. I was bruised and battered, couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself.
Doncs estem amb el doctor Carles Sodrià, catedràtic d'Història Econòmica i autor de diferents publicacions sobre la història de les caixes a casa nostra i imagino també a d'altres països, com vostè ens parla del Regne Unit o d'Alemanya. Quin és, després d'aquesta evolució de les caixes fins a una expansió important i fins i tot a arribar quasi a una competència de tu a tu amb les entitats financeres més bancàries, què és el que ha passat en els últims anys fins a arribar a la desaparició absoluta a casa nostra de les caixes?
Sí, això és més opinable, jo crec, no? A més, és una altra fase de l'evolució. Jo crec que un cop acabada la Guerra Civil i en l'època posterior, fins als anys mitjans dels 70, fins que s'acaba el franquisme, la qüestió queda una mica mediatitzada, o molt mediatitzada, per la intervenció de l'Estat. O sigui, fins aquell moment l'Estat havia tingut una intervenció relativament marginal. no havia estat interessat especialment en regular ni les caixes ni els bancs, vaja, ni en general el sistema financer, perquè, doncs, bueno, per les, deixem mentalitat liberal vigent fins a la Guerra Civil. Després de la Guerra Civil tot això és diferent, no? L'Estat intervé de manera molt estricta en la gestió de les entitats financeres i molt especialment de les caixes d'estalvi. Intervé en fixar com s'han de remunerar els dipòsits que reben, les llibretes, el que sigui, amb quines operacions han de fer, amb què han de cobrar, amb quines oficines han d'obrir o no, etc. Tot això està estrictament regulat i perdurarà en aquest sistema fins als anys, com deia, fins a la mort de Franco i el canvi del sistema polític. Sota aquest règim hi ha un procés d'expansió que en general afavoreix més a les caixes petites que a les grans. En el cas de Catalunya això és molt notori, perquè com que treballaven sobre el mateix territori, les caixes petites i les dues o tres caixes que tenien un abast més enllà del local, doncs en general el conjunt de l'actitud del govern serà més favorable a les petites que a les grans i creixerà més, per entendre'ns, el conjunt de les caixes petites que la Caixa de Pensions o la Caixa de Barcelona, que eren més grans, no? Però bueno, això és relativament diferent perquè la gestió estava tan mediatitzada que, a cap i a la fi, des del punt de vista financer, el marge de maniobra dels directius de les caixes era molt limitat, no? I també pel que fa a les obres socials, que hi havia, diguéssim, possibilitats d'actuacions diferents, però dintre d'una estricta limitació, no? Les coses canviaran de manera radical a partir de la fi del franquisme i de la nova regulació que les caixes, lògicament, han de tenir, perquè de la manera que, diguéssim, havien estat gestionades, doncs no podia continuar amb un sistema democràtic la mateixa idea, no? I és aquí on començaria el que és probablement opinable, no? I és que s'adopta una sèrie de mesures pels governs ja democràtics que tendeixen a equiparar des d'un punt de vista operatiu les caixes i els bancs, el qual a mi no em sembla especialment malament, perquè és un problema de... Ja soc poc partidari de que diguéssim, de la intervenció en general, i em sembla que en aquest cas, doncs això no teníem per si mateix perquè ser dolent, però que sí em sembla que va ser un error significatiu és no trobar un mecanisme de gestió i de govern que fos, diguéssim, transparent des d'un punt de vista social i polític, que fos... que no donés peu a la intromissió dels partits polítics en la seva gestió, que fos controlable efectivament pels dipositants, etc. No? Això no es va saber trobar la manera de fer-ho, diguéssim, no? Perquè al final el que finalment les noves regulacions van acabar portant és a una sèrie de decisions que són, jo crec, molt discutibles, no? Pel que fa a la gestió, la introducció massiva en els òrgans de govern de les autoritats polítiques locals, el qual implicava, comportava l'entrada dels partits polítics en la gestió, a més amb el control com a mínim, però amb un pes molt important, depenia de la caixa, però un pes molt important. L'entrada també, més força també dels empleats, que ja ni tenien, però que tenen també un pes important. I d'una manera molt indirecta en els impositors, però tan indirecta que acabarà sent un sistema fàcilment manipulable pels dirigents de les caixes per posar-hi persones de la seva confiança, etc. En definitiva, va acabar reforçant extraordinàriament els directius de les caixes i, diguéssim, debilitant extraordinàriament el control sobre els directius de les caixes.
És una mica el que hem anat veient en
Exactament.
Els últims anys.
Llavors, d'alguna manera o altra, diguéssim, es creava una estructura en la qual els directius de les caixes, diguéssim, tenien un marge de maniobra extraordinari, molt pel damunt del que tenia, per exemple, un banc, no? Un banc, el director general, el president executiu, qui sigui, darrere...
Sempre tenia la propietat.
Tenia la propietat, però a més, darrere d'ell hi ha els accionistes, que si no cobren o si es veuen que està mal gestionat, doncs intervenen, naturalment, a través dels consells d'administració per posar, doncs, les coses en el seu lloc, no? Que les caixes no tenen aquest element. Llavors, que els consells d'administració haguessin hagut de jugar el paper de controlar efectivament els directius professionals, i això que ha sigut aquest conjunt d'equilibris és el que no es va saber del meu punt de vista articular. El segon gran error del meu punt de vista de la nova gestió és que, de la nova organització institucional, és el desarrelament local. O sigui, el permetre que progressivament, això no es va fer de cop, en diversos canvis en la legislació, permetre que tothom es pogués, diguéssim, instal·lar qualsevol lloc.
Perquè les caixes tenien d'inici un caire molt pròxim.
Molt pròxim. Algunes eren locals, altres eren de caràcter regional o provincial.
La majoria dels noms
exactament.
De les caixes...
Corresponien a l'àrea en la qual treballaven. No? Llavors, l'Obrió de Llibertat, juntament amb la manca de control de què parlàvem abans, va crear una mena de carrera, o va obrir la porta a una mena de carrera per l'expansió, que finalment va donar lloc a desequilibris molt seriosos. No? Però, esclar, l'avantatge que tenia una caixa en un lloc determinat, com coneixia el mercat, on era coneguda pels seus dipositants, on d'alguna manera també hi havia un cert control social sobre el que feia, es perdia completament si aquella caixa va a una altra banda, en la qual és una entitat financera més. Vull dir, per nosaltres, per entendre'ns, la Caixa de Badajoz, en tots els aspectes, és una entitat financera més no distingible del Banc de Cartagena, per entendre'ns. No? Si portem els diners, sap que està més a la vora de casa, perquè ens donen una rentabilitat superior o pel que sigui. No? En canvi, això no és el mateix cas per les persones que viuen a Badajoz, diguéssim. No? Per ells, probablement, la Caixa de Badajoz doncs, té una...
Pobre, un pes, fins
té un pes, no? Té una obra social que el respon, coneixen a qui són els directius, tenen un cert coneixement, diguéssim, de la gestió que es fa, etc.
I una trajectòria
històrica. Exactament, una trajectòria històrica. Llavors, clar, el desarticular aquest arrelament local de les caixes, has de perdre capacitat de control social, es va donar peu a la possibilitat de fer carreres expansives sense gaire sentit, etc. No? Per tant, des del meu punt de vista, aquest va ser el segon error. No? Un és un problema de governança, que se'n diu ara amb una paraula que jo crec que és molt incorrecta, perquè està en anglès, no? The governance. La governança, la forma en què s'organitza la gestió, la direcció d'una societat, de les caixes, i per altra banda aquesta llibertat d'ubicació que s'hagués hagut de pensar bé quin sentit tenia en el moment en què es va decidir. No?
El que està clar és que tots aquests errors, podríem dir, o defectes d'organització han portat al que ens hem trobat ara, que és una desaparició quasi d'indiferència, a més, d'aquestes institucions. Unes institucions que han deixat un buit social important. L'obra social de les caixes era un moviment cultural de recolzament doncs, de la societat civil i sobretot de les persones més desafavorides de la nostra societat molt important. Què se'n farà d'aquest buit? Qui el substituirà?
Doncs, jo no ho sé i dubto que ningú ho sàpiga, no? El que és veritat és que encara jo crec que no som conscients del molt que hem perdut, però en serem dintre de no gaire, diguéssim, no? Amb la majoria de les fundacions que quedaran diguéssim, fent-se càrrec de les activitats de l'obra social de les caixes són inviables, no? Perquè haurien de viure dels beneficis que donés el banc corresponent i com que no...
I a més tenir beneficis clar, pels accionistes.
Exactament, no? Per tant, això és impensable i, esclar, en el cas de l'Unim, per exemple, doncs, per posar un exemple clar, doncs, esclar, les accions van ser valorades amb zero, per tant, la fundació d'Unim, doncs, no té, o la fundació de les caixes corresponents no tenen marge de maniobra, no tenen dotació, no? Hi ha algunes que tenen, sembla que tenen obres socials que tenen ingressos, per exemple, Caixa Catalunya, no? Que té la Pedrera, doncs la Pedrera genera doncs, ingressos també que permeten segurament mantenir potser probablement doncs, el mateix edifici, etc, però molts altres no, perquè depenien, diguéssim, dels ingressos que els proporcionava la pròpia Caixa, no? Resultat, doncs que aquestes fundacions deixaran d'actuar, diguéssim, en els llocs en què ho feien, i en alguns, sobretot a nivell local, aquesta és una pèrdua molt, molt important, que es anirà sentint en els mesos i els anys que venen, però que, del meu punt de vista, és molt difícil que tinguin compensació d'alguna manera, no? Jo crec que aquesta és una de les grans pèrdues, no l'única, eh? També voldria insistir en que les caixes, a nivell financer, feien una tasca que és difícilment substituïble en molts casos. Per exemple, el nivell de reglament local i de coneixement del territori de les persones i de les famílies feia que un pogués tenir accés molt més fàcil al crèdit o a una junta de qualsevol tipus a la caixa corresponent que no pas el que tindria en un banc qualsevol. Llavors, aquest element de coneixement, de facilitat a l'accés financer per molta gent que no pot, diguéssim, o no sap, o no té els mitjans per actuar, diguéssim, en un mercat financer obert, doncs era molt important, no? I els caixers feien aquesta funció. i ara no la farà ningú, diguéssim, no? O sigui, no,
la ja meva... prou és difícil, sí, que...
La meva mare no anirà al Banc de Santander.
Al banc,
exactament, com... no? Que li gestionin la pensió, per entendre'ns, no? Vull dir, no pot ser, perquè no li faran cas i finalment tenen les altres coses per fer. Això ho feia la Caixa, ho feien les caixes, no? Doncs aquí sí que si realment ens queda la Caixa de Pensions, naturalment, i d'alguna manera encara ens queda la Caixa de Catalunya, etc. Però el que hem perdut, diguéssim, a nivell de les altres caixes que ja deixen d'actuar com a caixes com a tals i queden absorbides per altres bancs, etc., doncs significa la pèrdua d'aquest capital social, diguéssim, que tindria un efecte també negatiu a afegir en el que significa la desarticulació de l'obra social, no?
A més, senyor Sodrià, d'alguna manera dona la sensació que sense les caixes el sector financer es fa encara més estrany de la societat, com més apartat. Si bé potser les caixes no tenien completament sentiments, sí que s'aproximaven més a les necessitats de les persones i de les famílies.
Li ho diré d'una altra manera. Fa uns anys em van venir a veure unes persones del Banc Interamericà de Desenvolupament, que, com saben, és el banc, diguéssim, públic, que s'encarrega del finançament a la zona d'Amèrica Llatina, i perquè volien crear una xarxa de caixes d'estalvis en els països latinoamericans, pensant que això era una manera d'articular capital social que els hi feia falta, no? Que una part de l'estalvi de la gent més senzilla estava atresorat i, per tant, no s'entraria partit. Que això permetria, doncs, finançar obres locals, permetria probablement fer algunes infraestructures d'importància que no es podien fer per falta de finançament, etc, etc, etc. O sigui, els feien falta caixes. Doncs bé, si a ells els feien falta caixes...
Nosaltres les perdem,
no? I ells estaven buscant la manera d'entrar en aquest mercat, perquè sabien que els bancs que si existien, doncs no hi entrarien en aquest tipus de mercat, en aquest nivell, no?
Senyor Carles Sodrià, se'ns acaba el temps amb un tema que ens hauria agradat que, a més, doncs, perdurés més en el temps, mai més ben dit. Senyor Carles Sodrià, catedràtic d'Història Econòmica, autor de diferents publicacions sobre temes de les caixes d'estalvi, gràcies per haver-nos portat aquest tema avui a Plusvàlua de Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vostès.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Tornem aquí a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat, repassant ara l'actualitat econòmica del dia i de la setmana. Merkel defensa que la decisió de demanar un rescat correspon exclusivament al govern de Rajoy.
Ho ha dit en un discurs al Parlament alemany hores abans que comenci a Brussel·les la cimera de caps d'estat i de govern dels 27, on la situació econòmica d'Espanya serà una de les prioritats. A l'agenda oficial de la cimera no hi ha el rescat espanyol, però sí que s'hi parlarà de la compra de bons sobirans del Banc Central Europeu, un mecanisme que pot ser suficient per donar un respir al deute amb un rescat virtual sense que s'activi. I mentrestant, a Espanya el Tresor Públic ha col·locat 4.614 milions d'euros, més del màxim previst, en diferents emissions per les quals haurà de pagar menys que en subhastes anteriors.
El banc dolent podria adquirir els actius tòxics com un descompte superior del 50%.
El banc dolent, que començarà a operar al desembre, neix amb l'objectiu de sanejar el sector financer i no per reactivar el mercat immobiliari. Ho ha admès el director general del FROP, Antonio Carrascosa. Respecte al preu que la nova societat pagarà pels actius immobiliaris tòxics, Carrascosa només ha dit que serà molt conservador, tot i que, segons les dades donades, podria arribar a un 50% de descompte.
Els sindicats convocaran vaga general el 14M.
Ho faran en contra de la política de les retallades del govern espanyol. Serà la primera vegada que hi ha dues protestes d'aquesta envergadura en un mateix any. La vaga general de l'Estat espanyol s'emmarcarà en una jornada d'acció que aprova la Confederació Europea de Sindicats i la vaga general ja anunciada a Portugal, a Grècia i Itàlia i França, també Bèlgica, es parla d'accions contundents sense especificar. I mentrestant, Grècia viu avui mateix una nova jornada de vaga general, la segona en dues setmanes i la cinquena d'aquest any. Els treballadors grecs han sortit al carrer per protestar contra el paquet de mesures aprovats ahir pel govern de Samaras i la troika que afecten els sous públics, també les pensions, les prestacions socials i l'edat de jubilació.
Noves dades econòmiques. La morositat marca un nou rècord i el preu dels pisos cau un 11%.
La morositat dels crèdits concedits pels bancs, caixes, cooperatives i establiments financers de crèdit a particulars i empreses s'ha enfilat fins al 10,51% a l'agost, xifra que marca un nou màxim històric des que el Banc d'Espanya recopila aquestes dades i ja és el tercer consecutiu. A més, és un 40% superior a les dades d'ara fa un any. I d'altra banda, el preu de l'habitatge a Catalunya va caure un 2,6% en el tercer trimestre, segons les dades del Ministeri de Foment espanyol. En termes interanuals, la caiguda suposa un 11,1%, una de les més importants d'aquesta sèrie històrica. El preu del metre quadrat es va situar de mitjana en els 1.845 euros, lluny de gairebé els 2.500 que es van assolir l'any 2008.
I la Comissió Europea limita l'ús de combustibles procedents de terres de cultiu per evitar així encarir l'alimentació.
La Comissió Europea va donar ahir la raó a qui des de fa anys assenyala els bicarburants com una de les causes de la fam al món i de la pujada també del preu dels aliments. Brussel·les va anunciar un canvi legal per limitar l'ús de biocombustibles procedents de terres de cultiu i que a partir de l'any 2020 només seran subvencionables les procedents de deixalles, palla o algues i, per tant, no poden ser sospitosos d'encarir el menjar.
Una bona notícia, Àustria busca a Espanya més de 1.500 treballadors per la seva hostaleria.
La idea de la Unió Hotelera Austríaca és simple. A Espanya molts joves estan a l'atur i podrien accedir als llocs disponibles a la República Alpina, on el sector afronta dificultats per cobrir vacants. La patronal austríaca busca cambrers, netejadors, cuiners, recepcionistes i també assistents disposats a una contractació immediata.
Cal saber les condicions en això, Sara.
Doncs sí.
Com està la borsa aquests dies?
Doncs, Carla, com ja hem comentat, ahir la prima de risc va marcar un nou mínim en caure a nivells de fa 6 mesos davant la possibilitat que el govern espanyol demani un rescat a la Unió Europea. Avui la prima de risc ha tancat en 372 punts i l'IBEX amb una baixada del 0,34%.
Moltes gràcies, Sara Cruz. Comentarem aquesta actualitat econòmica amb els nostres contertulians d'avui en uns segons. Avui a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat es queda a la nostra tertúlia d'avui el senyor Carles Sodrià, catedràtic d'Història Econòmica, i s'hi afegeix el senyor Xavier Melo, doctor en Economia. Bona tarda, senyor Melo.
Bona tarda.
El senyor Emili Pons, historiador i expert en educació. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com veuen la reunió a Brussel·les dels principals caps d'estat i caps de govern i les últimes declaracions de Merkel sobre l'obertura que té Alemanya davant de la possible petició de rescat d'Espanya?
Bé, una de les coses que podem estar tranquils i que espero que ens escoltin alguns governants a Madrid, i és que ja Merkel no distingeix o no distingia amb les seves últimes declaracions entre Espanya i Grècia. Ja ens posa el mateix sac, Espanya i Grècia, Espanya i Grècia, Grècia i Espanya. I si ens fixem la línia que està tenint amb Grècia, abans de poder donar les següents ajudes sobre el rescat, primer de tot he dit que esperava el veredicte que donés la Troika sobre la situació i la transparència de les comptes gregues. La segona era que volia donar poder de control per poder tenir control sobre els bancs en directe, i l'altra era que també volia donar poder al comissari econòmic per poder vetar els pressupostos nacionals.
Que a més coincideix que és seu, que és alemany actualment. Bueno, coincidència.
Sí, sí, ja sap que jo estic d'acord, eh?
Jo ho celebraria, que fos
sí.
Alemany.
Jo ja vaig dir...
Home, és millor que espanyol, probablement, avui en dia.
Escolti, jo prefereixo que el director financer de la Volkswagen ens veti els pressupostos que no com els faci el Montoro, en tots els respectes.
Figura't que ens planifiquen un altre AVE que va de nord a sud, passant per la frontera portuguesa.
Un té la impressió de que un funcionari alemany o de la Comunitat Europea davant dels pressupostos de l'estat espanyol i un llapis vermell per fer-los quadrar no faria els mateixos guixots que el que faria el senyor Montoro o doncs jo crec que aquí hi ha diferència substancial per bé.
Els mercats estan tranquils, esperant una mica aquesta petició del rescat. Per què triga tant? Per què ens fa patir tant?
Home, perquè és el, jo crec que el nostre president de govern està esperant a les eleccions que té, simplement.
Igual
que
simplement va esperar, aquest cap de setmana.
Igual que va esperar els pressupostos, sí, en contra de tot el sentit comú, aprovar-los per les eleccions andaluses, doncs ara prefereix que el poble pateixi, perquè no hi ha altra manera de dir-ho, i que trigui més escanys a Galícia, cosa que, sortosament, de moment no fan els governants catalans.
De tota manera, no sé, darrerament hi ha una mica també la percepció de que hi pot haver-hi els interessos de la pròpia Alemanya en aquest retard, no?
I... Sí, sembla que els alemanys, per mateixes raons electorals, semblen estar poc ben disposats a que sigui ara el moment del rescat. No?
Sí, perquè en un any electoral tampoc davant del
seu electorat... Ha de passar pel Parlament, etcètera, etcètera. Jo no ho veig. Que hi ha un altre, jo soc més sospitós d'un altre tipus de cosa, i és que jo crec que pretén negociar el president del govern espanyol, pretén negociar que la intervenció que es faci sobre els comptes espanyols i sobre, en general, la gestió del seu govern sigui el menys interventora possible. O sigui, aquest senyor que parlàvem del llapis vermell, doncs no pugui fer gaires guixots, no? I això per preservar, doncs, les seves pròpies preferències, que no sé ben bé si són les que convindrien.
És que hi ha una realitat aquí al darrere, el senyor Rajoy, és constatar del temps que porta governant que la seva gran majoria absoluta doncs li està servint per ben poques coses, no? I com més intervenció exterior hi hagi, més petita es fa la seva figura i més entra en contradicció en tots els seus compromisos electorals.
Però jo crec que això ens afavoreix, no? És a dir, el fet que ens intervinguin serà molt dur, perquè jo crec que la situació, i amb algunes de les notícies que heu comentat abans, era així, és dramàtica. I llavors, el fet de que s'estigui negociant, més igual que siguin diputats gallecs o que siguin al nivell d'intervenció al país, jo crec que el benestar dels milions de persones que ho estan passant malament i que cada dia que passa s'incorpora més gent a les files de la pobresa, això, teòricament, la teoria, que mai es compleix i que no serveix per res, ens ensenya que hauria d'estar per sobre dels projectes personals i de país, eh? I ho dic igual per Espanya que per Catalunya. Tinc que primer és el benestar de la gent i després ja farem el país. Sense, l'altre dia vaig sentir una frase que em va agradar molt d'un polític català que deia: sense cohesió social i sense un cert nivell de riquesa tampoc tindrem nació a Catalunya. I crec que això a Espanya també hi serveix.
El que sí podem parlar respecte a la cohesió social, més enllà del rescat d'Espanya, és que en els últims dies sembla que es deixa una mica enrere aquella tensió de deixar caure Grècia o de deixar caure Espanya, fins i tot, perquè d'alguna manera sembla que hagin vist que si cau Grècia, potser no, però si cau Grècia i Espanya, doncs també caurà l'euro. Sembla que potser anem més cap a la unitat.
Jo crec que ja ha caigut. Vull dir, ara tracta de fer el llast, però algú dubta perquè la tenim la prima mínim. Perquè ja tothom assumeix que ha caigut, que ha demanat el rescat i que s'està negociant el dia, la manera, i que no sigui humillant pel país. Jo entenc que ningú espera que...
No, el rescat sí, però el que em refereixo és que deixi de formar part una mica de l'euro o de la Unió Europea, en aquest sentit.
Jo crec que no hi ha hagut mai risc d'això.
Sí, jo crec que els alemanys fa un temps, podria haver-hi un moment determinat en el qual van dubtar, però ja fa alguns mesos o potser algun any que van decidir que el cost de deixar caure l'euro, de deixar que l'euro es desintegrés, era massa alt. I que, per tant, doncs, intentaríem mantenir l'euro amb el mínim cost possible per ells, diguéssim, no? I que si això implicava, doncs no cuidar-se gens del benestar dels habitants dels països perifèrics d'Europa, això els era igual.
Sí que el que està clar també és que les conseqüències haurien estat encara pitjors.
Això és possible, sí.
La Unió, és el mal menor.
La Unió Fiscal i la Unió Bancària es veu viable, es planteja, com a mínim la Unió Bancària està bastant plantejada i es preveu que al juny puguem tenir una agenda. Com la veuen vostès?
Jo crec que això convé sobretot a les entitats financeres, diguéssim. Aquí el problema que tenim, el problema que tenen les grans entitats financeres espanyoles, algunes d'elles molt ben posicionades internacionalment, és que són espanyoles, diguéssim, no? I que, per tant, estan pagant
tenen
una
mala
part...
imatge.
Clar, estan pagant una part del cos del país, diguéssim, sense que ells hagin fet res especialment, diguéssim, costós per haver de fer això, no? Llavors, clar, jo comprenc que les grans entitats financeres el que vulguin és que es desnacionalitzi el control, diguéssim, no? I es posi a nivell europeu, perquè llavors, diguéssim, aquesta diferenciació desapareixerà. I, per tant, ho entenc des d'aquest punt de vista. No veig que això tingui especials repercussions en el país en el seu conjunt, diguéssim, en l'economia d'Espanyola o de qualsevol altre país en el seu conjunt.
Sí. Jo, de tota manera, de cara a informació dels oients, no, i aprofitant que ets un expert en la matèria, no ens podies explicar una mica què vol dir la unificació bancària?
No, unificació, m'imagino, tampoc ho he seguit amb prou, diguéssim, prou de prop per poder-ho dir doncs, exactament. Però el que significa simplement és, m'imagino, és unificar els sistemes de control i auditoria dels bancs. Ara això està en mans, en el cas espanyol, de Banc d'Espanya i en el cas de cada país, doncs, de les entitats corresponents, que no sempre és el Banc Central, cada país té sistemes diferents. I, naturalment, això vol dir que, diguéssim, el mercat internacional pot ser suspicaç respecte a el control que es fa de doncs, les autoritats alemanyes sobre els alemanys, els bancs alemanys, etc. De fet, com ja sabem, el propi Alemanya s'ha negat a que una part del seu sistema bancari fos auditat externament, no? Com Espanya s'hi va admetre. O sigui que tampoc és que la cosa sigui...
Sí, molt net.
Espanya
no?
Tampoc ho va admetre al seu dia, eh?
Ja, però després sí.
Home, si no li va quedar més remei...
Sí, això no va dir que no va tenir més remei.
El Zapatero va dir que era el millor sistema del món, per tant, no hi havia ningú que el pogués auditar.
Exactament.
Patètic, perquè, clar, no m'estan fent el ridícul pel món, però sí. Les paraules a Nova York van ser...
El que passa és que, pobre home, deixeu-ho dir ara, jo crec que fins i tot ell s'ho creia quan ho va dir.
No.
En aquell moment jo crec que sí que s'ho creia.
Zapatero va dir...
Que el sistema bancari doncs tenia molt enredats a tothom.
Jo crec que tots els polítics diuen alguna mentida i s'ha d'acceptar que no diguin tota la veritat, però en el cas del president Zapatero, i repeteixo les paraules de l'expresident Pujol, és que mai diu la veritat.
Sobre el tema de les entitats financeres, tenim ara més dades del banc dolent que podria adquirir actius tòxics amb un descompte superior al 50%. Conseqüències sí.
Deixa'm dir una cosa d'entrada. Sí. El que a mi m'ha sorprès és que li hagin posat nom. Té un nom com de cotxe, em sembla, ara no recordo sí. Quin. Però per què no li diuen el banc dolent? I ja s'entén tothom.
Perquè així segur que no ens posi, és poc comercial. No en sortiríem mai.
En castellà, que li posaran castellà el nom, encara seria més contundent. Banco malo.
No. Però, de fet, permeteu-me, ni és un banc ni és dolent.
Exactament.
Però, bueno, no m'hi posaré aquí. Bé, ni és un banc ni és dolent.
És bo, de fet és bo.
Hi ha tantes coses, però...
Per molta gent,
el que sembla...
per alguna gent serà molt bo. Per la majoria de la població ens sortirem perjudicats, per molta gent, durant molts anys, però jo crec que per alguns gent, doncs clar, si ho compren seran que fan negoci, no?
Senyor Soderia, vostè com
expert. El que passa és que això del 50% o qualsevol altra xifra, aquí sí que s'ha de pensar bé, diguéssim. No? Perquè a mi això de que vulguin posar un percentatge lineal... Primer em deixa perplexa, diguéssim, no? Perquè se suposa que abans hem fet una valoració prou fina del que val cada un d'aquests immobles.
Se suposa.
I sobre aquesta, diguéssim, valoració que s'ha fet, hi triem el 50%. Entenc, no. Sí, no ho sé. Però vull dir, no, és clar, això és una cosa molt grossa. Vol dir que, esclar, si tu ara te'n vas, diguéssim, agafes un immoble de la Caixa X i fas una valoració ara... I sobre aquesta valoració, que ja inclou doncs, que han baixat els preus i que la situació és com és, i el rebaix és el 50%, vol dir que d'alguna manera ens atribueix a tots, via les pèrdues que tindrà aquesta caixa i que haurà d'assumir, doncs el pagar-ho, no? Llavors, clar, perquè el banc bo, diguéssim, tingui beneficis i puguem trobar algú que compri les seves accions, doncs el que estem fent és traspassar doncs, a la caixa i eventualment a nosaltres mateixos, o sigui, el contribuent, doncs unes pèrdues que tampoc som clar que siguin reals, si és que s'ha fet una valoració com el que s'havia de fer. No? Llavors, aquí, jo crec que això, si no s'explica molt bé, dona peu a arbitrarietat, diguéssim, perquè ningú sap per què és el 50, el 35 o el 66, diguéssim, no? Algú m'hauria d'explicar quina és la raó per la qual és el 50, no? Perquè si no, que facin una subhasta...
Bueno, és la falta de transparència d'aquest estat.
Si no, que facin una subhasta, a i es veurà quin és el preu que, doncs, qui sigui, vol pagar per aquests, immobles.
El que passa que això es volia fer, perdona, això es volia fer amb Caixa Catalunya, però no es volia fer amb Bankia.
Esclar,
vull dir, és que no és
així, això.
Perquè
Bankia
és el gran banc estratègic de la ideologia espanyola del PP, no?
Més sentit, com més gran és, més sentit, ens diu la teoria, i més rentable és, sí, més rentable és posar-ho en subhasta. Que em diguessin Caixa Catalunya, no. Però Bankia sí que es podia posar en subhasta.
Mira, jo de la manera que ho expliqueu, penso que en comptes de banc dolent li haurien de dir casa de saldos.
Sí, serà molt, molt adequat.
No, el que sí que és cert és que a vegades no s'identifica o que el ciutadà no té prou clarividència econòmica perquè no té aquests coneixements o a més perquè el prou difícil és la vida del dia a dia com per entendre les conseqüències que aquest 50% que sembla així un número aleatori suposa per al ciutadà.
Però és que no ens ho expliquen. Vull dir, perquè no és que sigui gaire difícil d'entendre, diguéssim. Jo crec que la majoria de la gent ho pot entendre perfectament. No? El que passa és que alguns haurien d'explicar bé
què significa
i per què han decidit el 50, el 25 o el 37.
Però que encara que sigui el 50% o el 37 o el que sigui, què implica aquest percentatge igualment? Jo volia també que em fessin una petita valoració, queden 3 minutets per acabar el programa i hi ha moltes notícies que no podrem comentar, però sobre, així és breu de cadascun, sobre la vaga general convocada pels sindicats i sobre una mica l'estat de situació, l'atenció Catalunya-Espanya enmig de les altres eleccions autonòmiques i la situació que tenim. Senyor Pons.
Bueno, aviam, en principi, la situació entenc que fa perfectament comprensible doncs, que hi hagi una gran tensió i que es tendeixi a fer una vaga general. L'altra cara és, per una banda, doncs, que fer una vaga a escala europea, tenint en compte que les situacions econòmiques, laborals, salarials, són absolutament diverses, doncs em fa pensar que és una unitat fictícia. I l'altre banda, el cas particular de Catalunya, que es coincidirà amb unes eleccions, i això crec que també és dolent. Vull dir, el moment de reflexió, de debat al voltant d'unes eleccions, no és bon moment per fer mobilitzacions d'aquest tipus.
Senyor Melo.
Amb la línia del doctor de Pons, amb la salvetat de que respecto molt la vaga en el sentit de que crec que alguna cosa s'haurà de fer a Europa, perquè aquesta política d'austeritat, que jo n'estic i ho repeteixo cada vegada que vinc bastant, bastant d'acord, fa que cada any aquí a l'estat espanyol hi hagi aproximadament 1 milió més de pobres i tindrem que agafar alguna solució. I la gent haurà de reaccionar. Jo el que no veig bé és que sigui només una vaga general de treballadors. A mi m'agradaria que estigués tota la societat. I doncs una vaga forta, perquè aquí deien que hi haurien accions contundents.
Escolta, els banquers del Banco Malo també.
És que jo no hi estic d'acord amb el Banco Malo. Però tindria que haver-hi una acció contundent de tota la societat perquè hi hagués més transparència i perquè es reformés l'actual estat.
Senyor Sodrià, breument.
No, jo volia dir primer que jo sí que estic d'acord, estic en desacord amb la política d'austeritat que se segueix, no a nivell global, no vull dir que siguin culpa dels aquí o dels allà. Per tant, em sembla raonable i lògic també que hi hagin els protestes que corresponguin, perquè això no és, diguéssim, inevitable o impepinable. Per tant, és normal que sigui així. Dubto que el dia 14 de novembre sigui legal, fins i tot. Perquè jo crec que la llei electoral diu que en un període de campanya electoral...
De 10 dies, crec, sí, o d'una setmana...
Sí, hi ha un període en el qual no es poden fer, en general, manifestacions públiques.
En el cas de Catalunya...
En el cas de Catalunya, exacte. Doncs tinc dubtes de que sigui legal, eh?
Ho veurem en breu, segurament. Doncs ens acomiadem. Se'ns acaba el temps, senyor Xavier Melo, senyor Emili Pons, senyor Carles Sodrià, gràcies per acompanyar-nos a l'equip que ha fet possible el programa d'avui, al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, com sempre, a l'Agència Catalana de Consum, i qui us ha parlat, Carla Gràcia. Ens acomiadem fins la setmana que ve, com cada dijous, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.